camí de demà, l'Asturià s'ha mostrat força optimista pensant en puntuar.
Ojalá estemos en la Q3 de aquí en adelante. Habrá circuitos que será imposible, pero en los circuitos donde tengamos la oportunidad hay que intentar aprovecharla, y más aquí en Mónaco, ¿no? Que luego mañana es difícil adelantar, así que había que meterse sí o sí en la Q3, estar en la zona de puntos. Si Kimi al final cambia el cambio, pues saldremos novenos. Así que bueno, intentar aprovechar la oportunidad que tengamos mañana y mirar un poco al cielo también. Hay prevista lluvia y a ver lo que pasa.
Sí, atenció, perquè a hores d'ara les previsions diuen que podria ploure a les 2 de la tarda, moment en el que està prevista la sortida del Gran Premi. Mònaco és una cursa molt imprevisible, a vegades no passa res, a vegades passen moltes coses, si plou doncs segurament en puguin passar moltes més. Avui Ricciardo, la cara de la moneda, la creua el seu company d'equip, Max Verstappen. Fa dues setmanes s'estrenava amb Red Bull al circuit de Barcelona-Catalunya amb victòria. Avui ha tingut un accident a la Q1. Demà, per tant, sortirà des de la darrera fila de l'engranallat de sortida en un Gran Premi. Un avançar és molt, molt, molt complicat, i en principi serà, doncs, un gran hàndicap per ell prendre la sortida des de tan endarrere. A les 2 de la tarda, hora local, hora catalana, aquest Gran Premi de Mònaco, amb la incertesa meteorològica de si plourà o no.
En parlem demà a la tarda. Gràcies, Álvaro. Bona nit.
Merci, bona nit.
Més motor, Quim, Superbikes a Donington Park.
Sí, avui ja s'ha disputat la primera cursa amb victòria de Tom Sykes per davant de David Giuliano i de Jonathan Rea, amb Jordi Torres setè. Rea es manté líder del campionat. La segona cursa és demà a les 3 de la tarda.
També pendents de les 500 milles d'Indianàpolis.
Demà, quan passin 19 minuts de les 6 de la tarda, hora catalana, arrencarà l'edició del centenari de les mítiques 500 milles davant 400.000 espectadors. Ostres. Compliran l'Indianàpolis Motor Speedway. És l'esdeveniment esportiu que plega més espectadors a tot el món. James Hinchcliffe té la pole position i Oriol Servià arrencarà desè des de la quarta fila. Serà la 8ª participació del pilot de pals a les mítiques 500 milles. El seu millor resultat va ser la 4ª posició del 2012. Per tant, si ho millora, faria podi, que seria realment sensacional.
Tant de bo. I un últim punt de trial.
Toni Bou ha guanyat la primera jornada del Gran Premi d'Alemanya per davant d'Adam Raga i d'Albert Cabestany, que l'han acompanyat al podi. Bou lidera el Mundial amb 8 punts més que Raga.
Gràcies, Quim. Bona nit.
Bona nit.
En bàsquet, Xavi, el Barça pot classificar-se demà per les semifinals de la Lliga ACB.
Juga a 8:15 a la pista del Fuentlabrada, el segon partit dels quarts de finals. Blaugrana domina la sèrie per 1-0 gràcies a la tova de dijous al Palau, quan van guanyar 99-65 al primer partit. Les estadístiques, a més, són molt favorables. En 22 de les 23 ocasions que el Barça s'ha avançat 1-0 en una eliminatòria, el millor de 3 partits ha acabat classificant-se, i en 21 d'aquestes 23 l'eliminatòria s'ha resolt amb un 2-0 a favor. Dijous el Barça no va poder comptar amb la Gual ni tampoc amb Ribas. Veurem si demà poden disputar algun minut. El base de Puerto Rico, Carlos Arroyo, asegura que l'únic objectiu demà és tancar l'eliminatòria.
Terminar la sèrie i mirar hacia el frente. Pero obviamente sabemos que de frente de nosotros tenemos un partido bien fuerte. Ellos juegan muy bien en su casa y van a por todas. Tienen mucho orgullo. Durante la temporada han demostrado que pueden ganar un equipo grande allí. Vamos con mucho deseo de terminar la serie, pero hacer las cosas como se debe.
Ho deia Arroyo, i es deixa el Fuentlabrada a casa aquesta temporada, derrotat al Real Madrid i també l'Unicaja. Va perdre només de 2 contra el Barça o de 5 contra el València. Per tant, un rival diferent al que segurament vam veure dijous al Palau Blaugrana, el que es trobarà el Barça demà a Fuentlabrada. Si el Barça passa el seu rival a la semi, surt de l'eliminatòria entre el Laboral Cuche i el Gran Canari. Els vitorians dominen per 1-0. El partit de demà a les Palmes començarà a 2:15. També demà a 5:15, Unicaja-València. Domina el València per 1-0, i a 2:15 Múrcia-Reial Madrid amb 1-0 pel Madrid.
I aquesta matinada els Warriors han de salvar un segon match ball per no quedar fora de la final de l'NBA.
A les 3, Oklahoma-Golden State, 6è partit de la final de la conferència oest, a la pista d'Oklahoma. Si Oklahoma guanya, es classificarà per la final, on ja l'espera Cleveland. Els de LeBron James han guanyat el 6è partit aquesta matinada passada de la final de l'est per 113-87. Si avui guanyen els Warriors, el 7è partit serà la matinada de dilluns a dimarts.
Representant dels Warriors, el tu diràs, Edu de Batlle, o això va al 7è o no?
Ho veig pelut. Jo crec que avui tenim els dos finalistes ja.
Jo també. Si un cas en parlarem demà. Gràcies, Xavi. Bona nit. Ara sí. I alguna cosa més encara que hem d'explicar? Previsions per aquest diumenge? Algun resultat, Edu?
Sí, en futbol la selecció espanyola juga demà un amistós de preparació per l'Eurocopa contra Bòsnia, encara sense la majoria dels internacionals. De fet, de jugadors del Barça només hi serà en principi Marc Bartra, també hi haurà altres catalans disponibles, hi haurà Héctor Bellerín, també el porter de l'Espanyol Pau, hi haurà Cesc, hi haurà l'ex del Barça Pedro. En futbol internacional, el Hull City és el tercer i últim equip que puja a la Premier League anglesa. En tenis, menú de demà a Roland Garros amb el permís de la pluja a París. Dos catalans han de jugar vuitens de final, Albert Ramos contra el canadenc Raonic i Marcel Granollers davant l'austríac Thiem. També ha de jugar Garbiñe Muguruza contra la russa Kuznetsova. Demà s'acaba el Giro d'Itàlia amb una etapa intranscendent a Turí. L'italià Vincenzo Nibali guanyarà la prova, serà el seu segon giro. L'acompanyaran al podi el colombià Chávez segon i Alejandro Valverde tercer. Avui l'etapa l'ha guanyat l'estonià Taramae. En handbol, el Kielce polonès i el Vespre hongarès jugaran demà a la final de la Lliga de Campions. Han eliminat avui el PSG i el Kiel en semifinals respectivament. En hoquei herba, també demà, final catalana de la Lliga masculina, a la una del migdia, Reial Club de Polo, a Gara, i en rugbi un resultat d'avui. Hi havia la final de la Lliga entre dos equips de Valladolid, doncs el Salvador li ha guanyat la Lliga al Quesos entre Pinares, 24 a 23.
Sí, Monxo Tapals a última hora que ha donat la victòria al Salvador. Gràcies, Edu. Bona nit. Bona nit. Avui l'Edu segur que anirà a dormir tard en aquest partit dels Warriors. A veure si aguantes, Edu. Que vagi bé, ho deixem aquí. Demà hi tornem, des de primera hora ja, esports al Via Lliure, amb l'Albert Ferran, els butlletins horaris en 4:45 als 100 metres. Tindrem l'Ultrasports, com sempre, de 3 a 4 de la tarda. I a les 4, el Superdiumenge, amb el Reus Deportiu, amb la segona i moltes més coses. El bàsquet, el Barça que juga a Fuenlabrada, allà hi serà en Marc Mundet, i moltes més històries fins a les 11. I a les 11 arribarà amb en Dani Sanabra per començar el Tu diràs com cada dia. Ho deixem aquí. Vagi bé, bona nit, descanseu.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. David Solans.
Bona nit, passen 11 minuts de la una. Tortosa vota a favor de mantenir el monument franquista que hi ha al riu Ebre i reinterpretar-lo. Al llarg del dia d'avui s'ha viscut una jornada de votacions tranquil·la, però amb una gran afluència de gent. Fins i tot s'han hagut de desdoblar taules a 3 dels 11 col·legis. Tot i això, però, les cues han sigut inevitables i el recompte de vots ha acabat més tard del previst. Tortosa, Aleix Costa.
Mantenir-lo i reinterpretar-lo, aquest és el resultat de la consulta de Tortosa sobre el monument franquista. S'ha decidit per un 68% dels vots. A les 11 de la nit s'han comunicat uns resultats obtinguts amb el 30% de participació. Ferran Bel, alcalde de la ciutat, ha remarcat l'elevada implicació social i el respecte i responsabilitat cap al resultat.
Acceptar-nos tots mútuament i, evidentment, de no tractar-nos ni de feixistes, ni de franquistes, ni d'antidemocràtics, perquè no ho som.
A partir d'ara, doncs, molta feina a fer després d'una jornada intensa a la capital del Baix Ebre.
Més qüestions, la CUP presentarà una esmena a la totalitat dels pressupostos de Junts pel Sí, tot i que asseguren que en cap cas estan trencant el pacte de govern. Els cupaires diuen que volen guanyar temps per negociar uns comptes que siguin més desobedients amb l'Estat i que segueixin la declaració del 9-N. La diputada Eulàlia Reguant demanava a l'Agència Catalana de Notícies una nova proposta a Junts pel Sí.
Canvis importants en allò que té a veure amb la desobediència a l'Estat i, per tant, en no cenyir-nos en els marcs que ens marca tant el Tribunal Constitucional com Montoro, i alhora les polítiques que tenen a veure amb educació, amb sanitat, de treballar revertir aquelles retallades dels darrers anys.
Coincidint amb aquest revés de la CUP, Mariano Rajoy acusa Junts pel Sí d'ignorar el PP com a possible soci per tirar endavant els pressupostos. El president espanyol en funcions diu que ara Carles Puigdemont s'haurà d'espavilar i tirar endavant els comptes.
Queremos que se aprueben pronto los presupuestos aquí. Es muy necesario, es muy importante que la Generalitat tenga presupuestos. Hay que hacer un esfuerzo. Nosotros aprobamos dos veces los presupuestos aquí, porque se nos pidió en el año 2011 y en el 2012. Ahora no. Porque no se quiere, por lo visto, hablar con los demás.
Rajoy n'ha parlat des de Sitges, on ha participat a les jornades organitzades pel Cercle d'Economia. El col·lectiu del Banc Expropiat de Gràcia vol intentar tornar a entrar aquest diumenge a la sucursal. El grup ha convocat una concentració a les 12 del migdia davant la porta des del seu compte de Twitter, avisant que ho provaran les vegades que faci falta fins que el puguin tornar a ocupar. El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerard Pissarello, reconeix que el govern municipal ha viscut una setmana vertiginosa pels aldarulls i per les crítiques que han rebut per la gestió de la crisi. Tot i això, es queixa del tracte que han donat alguns mitjans als incidents de Gràcia.
En aquesta setmana no hem entès moltes coses que passaven. T'aixecaves pel matí i llegies les portades d'alguns diaris, escoltaves el que deien algunes ràdios, veies algunes imatges de televisió i no entenies què és el que estava passant. Per casualitat, Començaven a aparèixer portades on semblava que Barcelona estava sumida en el caos, que tot s'incendiava.
Pisarello, però, treu ferro a les crítiques al govern municipal i assegura que sempre venen dels mateixos. I els llamps deixen almenys un mort i alguns ferits en diversos països d'Europa. Les tempestes d'avui han fet estralls a Polònia, França i Alemanya. Una persona ha mort a Polònia i tres més han quedat ferides a causa d'un llamp. A París, vuit nens i tres adults han quedat ferits per un llamp que ha caigut en un parc infantil. Sis d'ells estan crítics. D'altra banda, a la ciutat de Hofstadten, a l'oest d'Alemanya, hi ha 35 ferits per un llamp que ha caigut en un camp de futbol. I ara els esports. Amb l'Eduard de Batlle.
El Real Madrid ha guanyat la Lliga de Campions a Milà, en derrotar l'Atlètic de Madrid a la tanda de penals. Han empatat a un al final de la pròrroga amb gols de Sergio Ramos per avançar els blancs a la primera part i de Carrasco per empatar a la segona. El Madrid celebrarà aquest diumenge el títol amb la seva afició a Madrid. Leo Messi té previst volar aquest diumenge a Barcelona després d'abandonar avui la concentració de l'Argentina a Hondures, lesionat amb un fort cop al maluc esquerre. Messi ve a Catalunya per declarar el judici per presumpte frau fiscal i després es reincorporarà a la selecció per disputar la Copa Amèrica, tot i que és dubte pel primer partit el dia 6 contra Xile. A la promoció d'ascens a segona B, el Gavà s'ha classificat per la segona ronda en derrotar 3-2 al Marino en el partit de tornada. En bàsquet, aquesta matinada, a les 3, es juga el sisè partit de la final de la Conferència Oest de l'NBA, Oklahoma City-Golden State. En tenis, completats els setzens de final a Roland Garros. Ha passat a vuitens David Ferrer, Roberto Bautista i Carles Suárez. Aquest diumenge juguen els catalans Albert Ramos i Marcel Granollers. A la penúltima etapa del Giro d'Itàlia, l'italià Vincenzo Nibali s'ha assegurat el triomf final. L'ha superat a la general el colombià Chávez, que serà segon, i Alejandro Valverde tercer. I en futbol sala, victòria del Barça a l'Assa en el primer partit de semifinals de la Lliga, 3-0 al Palau contra el Xota Navarrés.
I el temps aquest diumenge vindrà marcat pel cel variable. Durant el matí, en general, farà sol i bufarà vent de mestral en moltes comarques. A la tarda tornaran a formar-se nuvolades, però només escaparan ruixats al Pirineu. Això és tot per ara. Bona nit.
És plena nit. Arriba l'hora del misteri a la sintonia de RAC 1. És el moment en què el món màgic i desconegut es manifesta a través de les ones en el programa que ara comença.
Misteris amb Sebastià d'Arbó.
Bona i màgica nit, amics dels misteris del món ocult, del món alternatiu, del món de la nova era, del món fantàstic en general. Des de RAC1 us està parlant Sebastià d'Arbó. Comencem el programa avui dissabte, aquí a la ràdio, després del de tele. Bona nit, Àlex García.
Bona nit, Sebastià. Bona nit, amics de Misteris.
I ara anem a dues hores de ràdio, des de la... ara fins a les 3 de la matinada. Avui no juga el Barça, avui no hi ha...
Per tant, hi ha programa.
Sí, avui no hi ha actes de pirateria. I bueno, podem parlar dels temes que ens agraden.
I tant que sí.
Ja sabeu que avui hem fet un programa de tele, com sempre, com cada dissabte, no?
Al punt avui per tota Catalunya.
Quan el repetirem? A veure, li direm ara al Dani que ens posa una musiqueta diferent, va.
Twin Peaks.
Twin Peaks. El repetirem el dimecres.
Doncs sí, ja sabeu que el programa s'emet a les 11 de la nit els dissabtes d'11 a 1 i després els dimecres de 12 de la nit a 2 de la matinada. Els temes que avui hem pogut veure i que podreu tornar a veure el pròxim dimecres a la mitjanit són els següents. El tresor secret del monestir alquímic amb el periodista i escriptor José María Ràfols. Pararem també d'Ànimes Bessones amb la clarivident i mèdium Luz Arnau. L'alquimista català, entrevistem un alquimista del segle XXI amb l'estudiós de l'alquimia Juan Antonio Martínez. També farem un especial sobre evidència i sanació amb la xamana evident Sofia del Centre Ra Universal. Visitarem el poble embruixat de Peranera amb la reportera Teresa Porqueras de Cròniques de Misteri. Després sabrem si per fi arriba o no Maitreya, la magia de Maitreya, amb el coordinador de xarxa internacional Horacio Lowner. Arribarà, ha d'arribar, no sabem quan, però arribarà. I després l'espai de parapsicologia, amb un especial dedicat a les psicoimatges, imatges del més enllà, amb el parapsicòleg Joan Torrents. Recordeu, temes que podreu veure el pròxim dimecres.
Algunes persones ens diuen que a la seva zona a la millor no veuen bé la tele o no la veuen perquè hi ha foscos, hi ha coses, per exemple a Vall d'Aran sembla, o algun lloc d'aquests. Sempre el podeu seguir, el programa, també en directe a través de la web de Punt Avui Televisió.
Per tant, no hi ha excusa, ens podeu veure si voleu.
No, perquè, escolta, jo tinc família allà a New Jersey i diu que el veuen. Llavors poses la web www.puntavuitelevisió i un cop assentat... on posa
emissió en directe,
apretes i el podeu veure,
Molt bé. I després també recordeu que a l'endemà, la setmana següent, es poden veure aquests continguts al canal de YouTube de Misteris.
Misteris amb Sebastià d'Arbó.
Misteris amb Sebastià d'Arbó.
Misteris en general no,
No, és Misteris amb Sebastià d'Arbó. Ah. I ho trobareu de seguida.
Bé, això, el programa, això que us ha dit l'Àlex és els continguts del programa de tele d'aquest dimecres que veureu, Però el dissabte inaugurem nous temes, nous personatges. Aleshores, aquest dissabte, dia 4, perquè això ja s'acaba al mes de maig, ja anem cap a l'estiu, El dissabte, dia 4, i el proper dimecres, dia 8, tenim... en primer lloc, els llocs els llocs sagrats que buscaven els nazis i els templers, i ho farem amb un company periodista i director de la revista Año Cero d'Enigmes, una entrevista a l'escriptor Lorenzo Fernández. Després tenim un espai d'orientació humana.
Sí, on tractarem l'evolució de l'esperit. Som ànimes evolucionades, i en aquest cas com les podem fer evolucionar encara més. Ho pararem amb la clarivident i medium Blue Fernau.
A continuació, algo que és una mica insòlit, però ho teniu que veure perquè veureu que és veritat. Com influeixen els astres als cabells? No, Àlex, perquè és calvet, però... els influeixen els cabells.
Bueno, encara en poden créixer,
Sí, bueno,
pels costats, almenys.
Sí, però hi ha gent que és molt peluda, com per exemple el Dani, l'amic dels camorristes, està aquí.
L'amic dels camorristes, sí, això expliqueu, pues, perquè no sé com quedarà.
És que, escolteu, sabeu per què ho dic? Perquè ell és d'Itàlia, a Nàpols. I allà, qui mana a Nàpols?
La camorra. La camorra, això. Explico, perquè si no vinguin a buscar-lo.
Que està ben conservat, de grasset, tal. És que està protegit.
Clar.
Bé, doncs aleshores parlem d'això, de com influeixen els astres dels cabells, ho veureu, i ho fa un estilista i un perruquer, l'Albert Catalán. Però continuem, perquè el programa dura dues hores.
Doncs sí, us explicarem com desintoxicar el vostre cos, perquè els mals hàbits, les emocions negatives fan que el nostre cos s'intoxiqui i que perdem qualitat de vida. Doncs us explicarem, us donarem les claus per desintoxicar el vostre cos en poc temps amb l'ajut de la terapeuta Clàudia Boschi.
I a continuació un reportatge, que per primera vegada el veureu, és una novetat, és un estreno, un reportatge de la Teresa Porqueras, i us mostrarem les carrosses fúnebres de Barcelona. O sigui, és les carrosses de l'època romàntica, té un aire gòtic, és algo bonic, és estètic, És un tema també bonic per veure.
Doncs sí, després continuarem parlant de la teràpia de l'ànima, com podem realment sanejar la nostra vida, els problemes que tenim actualment a través de la teràpia de l'ànima. Serà amb la bruixa celta Iris de l'Alma.
I a continuació tenim una entrevista amb un activista cultural que aquí l'hem entrevistat diverses vegades, el Jaume Cluet, i us parlarem d'algo que normalment els historiadors no expliquen: el naixement màgic de Catalunya.
Sí, Catalunya és una terra molt màgica,
No, amb l'Otger Cataló. Per cert, un dia d'aquests vindrà el director de la pel·lícula que han fet sobre l'Otger Cataló, que vingui a parlar perquè parla dels nostres herois. I per acabar, com sempre, l'últim espai el dediquem a la parapsicologia. Amb aquest cas, aquest dissabte, tractarem el tema dels visitants de dormitori amb el parapsicòleg Joan Tinto Torrents. Ja saps el que són visitants de dormitori?
Visitants de dormitori, no? Bueno, ja ho diu la paraula. Gent que et visita per les nits al dormitori.
Entitats...
extraterrestres, també, diuen.
Podrien haver... o gent de la CIA.
Homes de negre.
Homes de negre, que nosaltres ho vam viure als anys 70 a Núria, quan fèiem unes convencions de bruixeria, es van presentar allà. A boicotejar i tot. Bé, això el que us proposem per la tele i per la ràdio, ara ho veureu, perquè també comencen dues hores de programa amb tot tipus d'enigmes, misteris, de teràpies, d'orientació humana.
Que comenci el misteri.
Molt bé.
Les nits del cap de setmana fem un viatge pel món desconegut de casa nostra, cercant les respostes a RAC1. Misteris, amb Sebastià d'Arbó. Dissabtes i diumenges, d'una a tres de la matinada.
Misteris.
Deixa't guiar pel guia espiritual de Nube de Maria. Totes les persones que se senten soles, amb els seus somnis perduts, les seves il·lusions truncades, sense un rumb fix. Totes aquelles persones que decideixen i desitgen canviar el seu present, marcant-se nous reptes. Tots aquells que desitgen conèixer el seu futur, amb la tranquil·litat de poder canviar el present, ho aconseguiran gràcies a l'experiència, al consol i als bons consells de Nube de Maria. Amb la seva facultat i el do de poder conèixer què és el que està fallant, el teu interior t'ajudarà a trobar el teu destí, marcant el teu present. Truca a Nube de Maria, 674 059 059. 674 059 059.
Catalunya màgica i misteriosa.
Avui anem per la Catalunya màgica. I ens centrem a Montserrat una vegada més. Ja sabeu que l'hem tractat, tocat, baix totes les perspectives possibles, però avui aprofundirem més perquè el convidat d'avui és un crac, és un especialista, és el doctor Octavi Piulats, que ell és filòsof per la Universitat de Goethe, en, segons li diem en francès, Goethe, o en alemany, Goethe. És filòsof i, a més, professor de filosofia i antropologia a la Universitat de Barcelona i autor de diversos llibres. Ell és l'Octavi Piulats. Primer el saludem, que ja em sembla que ens parla des del Vallès. Bona nit, Octavi.
Hola, bona nit a tots.
On et trobes, Octavi?
Estic a la meravellosa villa romana de Caldes de Montbui.
Hombre, a la terra del gegant del Pi.
Exactament, la terra del gegant del Pi.
El Farrell.
El Farrell, d'on va sortir el gegant del Pi.
Exacte. Exacte, el Farrell. La gent no ho sap. Farrell o Farrell?
Farrell,
amb una R, Farrell. Molt bé, Farrell. Bé, aquí tenim a l'Octavi, perquè ha publicat un llibre que diu Goethe i Montserrat. Clar, és una trobada en l'espiritualitat de la muntanya. Ara ell ens en parlarà de tota la història, però gràcies a Humboldt, el Guillem d'Humboldt, que va venir aquí el segle XIX a Montserrat i va començar a escriure el seu llibre a Montserrat i ens explicarà tota la història, s'ha convertit Montserrat en el gran mite griàlic, espiritual, màgic, pels alemanys, pels filòsofs, per la gent culta d'Alemanya, pels amants de l'òpera, pels seguidors del Graal, en fi, per tots. Així que nosaltres, que no en sabem tant com el doctor Octavi, que ens expliqui això de què va. A veure, Octavi, Goethe i Montserrat, o Goethe, com vulguem dir-li, i Montserrat, explica'ns-ho.
Sí, tot comença, de fet, és la gran difusió del que significa Montserrat, diguéssim, a Europa, no? En 1800, un antropòleg alemany, el Guillem de Humboldt, dona un viatge per Espanya i l'acaba passant per la muntanya de Montserrat, que li havien dit que era molt interessant i tal, i és quan puja a la muntanya es queda astorat de veure les formes de la muntanya, el monestir, sobretot les ermites, que visita pràcticament totes les ermites, perquè en aquella època encara no havien sigut destruïdes per la guerra d'independència, per la guerra del francès, i llavors l'home es queda astorat perquè veu que la majoria de les coses que veu en aquella muntanya li recorda fil per randa un famós poema de Goethe escrit uns anys abans a Alemanya, que es deia Els misteris, de Geheimnisse, en el qual Goethe fa l'assaig d'explicar quina seria la religió del futur pels europeus, una espiritualitat naturalista que fos més enllà de les religions clàssiques convencionals, monoteístes, cristianes, etc. No? Llavors es queda astorat perquè veu que la majoria de les coses que hi ha en el poema de Goethe, ell les està veient aquí a la muntanya de Montserrat. Ermitanys, un cor de nens celestials, etc., coves, ermites. Goethe havia parlat de que hi havia 12 ermitanys i veu que hi ha 12 ermites, vull dir, es queda astorat. I llavors, de la impressió que li produeix això, després de recórrer un parell de dies tot Montserrat, a nivell geològic i antropològic, parlant amb els ermitanys, etc., fa un assaig famós que es diu El Montserrat en Barcelona, que l'escriu en alemany, naturalment, i l'envia a Weimar, a l'acadèmia de Weimar, on estava Goethe i Schiller i tots els grans pensadors intel·lectuals germànics de principis del segle XIX. No? Esclar, Goethe, quan rep aquest assaig, es queda al·lucinat, perquè no diu, ostres, però com pot ser això? El que jo vaig escriure quasi amb escriptura automàtica, inspirat místicament per el que passava, ara resulta que existeix un lloc a Europa, un lloc energètic, sagrat, que explica una miqueta les idees que tinc jo. No? I automàticament adopta Montserrat com símbol, diguéssim, d'autoconeixement, de creixement personal, i difon aquesta idea a Alemanya, també ajudat per Schiller. No? Schiller diu una frase molt interessant, que diu que l'atracció de Montserrat sobre els homes s'explica perquè quan tu vas a Montserrat és com un viatge a l'interior de tu mateix. És com la muntanya atrau a la gent magnèticament, i una vegada estàs a dintre la muntanya se't descobreix d'alguna forma, fas un repàs a la teva vida i descobreixes una miqueta qui ets tu, no?
Estàs parlant de Friedrich Schiller.
Friedrich Schiller, gran poeta germà.
Estic totalment d'acord.
Això passa, es publica en diverses revistes a Alemanya, etc. I clar, passa també a ulls de Wagner, i automàticament a Alemanya ja hi havia el ferment del Grial, de que Wolfram von Eschenbach, al segle XIII i XIV, havia insinuat que el castell del Graal es trobava més enllà dels Pirineus, no? en una regió catalana, el que no estem segurs, que és Catalunya segur, el problem no sabem si és la vessant francesa o la vessant espanyola, no? La vessant catalana, vaja, no? I llavors, a partir d'aquí, automàticament es comença, molts autors alemans comencen a identificar Montserrat amb el lloc del Grial, no? Però, és clar, hi han dues identificacions. Una, el lloc del Grial, però per l'altra també el lloc de... és un símbol pel creixement personal de les persones, no? Aquestes dues... I si Himmler va a Montserrat en busca del Grial, per dir-ho així, a través del Torrán i companyia, és perquè ell ve d'una cultura on es parla molt de Montserrat, m'entens?
Sí, sí.
Aquesta és la raó, no?
Sí, sí. De fet, Montserrat té una gran importància pel romanticisme. No solament català, sinó també alemany, dintre del caciquisme.
Sí, alemany i francès, sí, sí.
Clar, o sigui, Montserrat és el Tíbet, vull dir, no? És el gran centre espiritual d'Occident.
Sí, exactament, ho has dit bé. El Tíbet es denomina normalment que el Tíbet europeu, diuen que és Suïssa, perquè és el lloc on la gent místicament està més a la vora del cel, no?
Ara et diré una cosa, Octavi, quedaràs paradet. Jo conec el Dalai Lama. Va venir a Barcelona.
Sí, a Barcelona, exacte.
Sí, li van fer una entrevista. I fins tot...
I va anar a Montserrat.
I efectivament. Sí, senyor. I li van fer una entrevista també a un que anava amb ell, de Hollywood, a Richard Gere, que és budista. Que és molt bon tio, el Richard Gere, eh? Bé, escolta. I saps què va dir? Que Montserrat era el Tíbet d'Occident.
Sí, clar.
Què et sembla? I que igual que el Tíbet, és el centre d'espiritualitat... Bueno, ell va dir que el centre d'espiritualitat d'Occident era Montserrat, al igual que el Tíbet ho era d'Orient. Què et sembla?
Però es perd una cosa.
A punt del teu.
Encara n'hi ha més d'aquesta visita, del Calatxac, d'aquest visita fa 12 anys. Mm. Ell va pujar a Montserrat, però quan va anar a Montserrat va demanar expressament, amb els benedictins, per favor, veure un ermità. El van pujar a la Santa Creu i encara vivia el pare Basili.
Que va morir, el que parlava amb els ocells.
Exactament. I va xerrar amb el pare Basili i quan va baixar va dir el més important o el més interessant de Montserrat ho he vist a les ermites.
És veritat.
Bé, amb la qual coincideix amb Humboldt, va dir el mateix. El més interessant de Montserrat és el contacte amb les energies de les ermites.
La veritat és que quan un va a Montserrat, encara que no siguis espiritual o ni religiós com jo, contactes amb una espiritualitat interna que és la de la muntanya de Montserrat.
Pues això és el que diu Goethe, exactament, sobre el tema de Montserrat. Oh. Aquesta és la tesi fonamental d'ell, diguéssim, no? De que pot ser un paradigma, una idea, un model, perquè recuperem, per dir-ho així, la sensació sentimental natural amb la natura i amb la divinitat. És a dir, d'alguna forma, el cercle de Weimar indica que el cristianisme ha mutilat, per dir-ho així, el contacte amb lo natural, amb les divinitats que hi ha a la natura, no? Per dir-ho així. No?
Sí, Montserrat...
Aquesta és una, miqueta la famosa tesi, que, diguéssim, religiosa, que després s'extendrà per Alemanya sota el nom de panteisme.
Sí, sí, així, sí, sí, així és. Bé, això que estem parlant li va passar algo semblant a l'Iñaki, més conegut aquí per Ignacio de Loyola.
Exacte, l'Ignacio de Loyola.
Que també es va sentir atret per la muntanya de Montserrat, i allí va tenir les seves experiències eremítiques, tant allí com a Manresa, a la Cova Santa.
Sí, perquè jo en el llibre faig precisament aquest recorregut, és a dir, en el llibre no sols parlo de Humboldt i Goethe i Montserrat, sinó que faig també una recopilació de la gent mística que ha tingut, diguéssim, un canvi de vida anant a la muntanya, no? I en aquest cas, pues, com tu dius, l'Ignasi de Loyola, que va canviar la seva vida al arribar a Montserrat, es va convertir, diguéssim, en un ermità a Manresa. Perquè és curiós que a Manresa, Manresa en aquell temps, jo he estat a les coves i també a la Creu del Tort i als puestos on ell anava, a l'Hospital de Santa Llúcia, i és molt curiós perquè tot aquella part, diguéssim, on hi ha la Seu d'avui en dia, no? Uh-huh. Aquella part, i on hi ha avui els jesuïtes i la Santa Cova, també la Iglesia, està de cara a la muntanya de Montserrat.
Sí, a prop del riu, sí.
Doncs és clar, allà el pont romà àrab que hi ha, saps? Aquell pont vell.
Sí, 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 sí.
Llavors, aquesta experiència va tindre diverses visions allà,
Sí, sí.
I va començar a escriure els exercicis espirituals gràcies als seus viatges a Montserrat que feia des de Manresa.
Iñaki de Loyola. Bé, escolta, doctor Octavi, a veure una cosa. Tu què creus que... Què és el que passa a la muntanya de Montserrat, que sentim tots aquesta atracció per la muntanya? Creguis o no creguis en la Moreneta o no? És la muntanya la que t'atrau?
És la muntanya, evidentment, és l'energia de la muntanya, i això ve ja de l'època megalítica, no? Jo, precisament, per ensenyar a la gent aquest sentiment, per dir-ho així, ecològic, per dir-ho així, religiós, no?, o espiritual, ja fa temps, suposo que ho saps, que he editat una sèrie de vídeos sobre les ermites i de la muntanya,
que
van en connexió amb aquest llibre, no? És a dir, aquest llibre el que explica és quines són les, diguéssim, les idees d'una nova religió, i el viatge per les ermites, perquè precisament el que assenyala Humboldt Goethe és que les ermites estan construïdes sota llocs de cult molt antics, megalítics, troglodítics, aprofitant coves, i que hi ha una tradició energètica molt important en aquestes ermites. I quan tu puges a les ermites, notes en algunes d'elles una gran càrrega energètica. No?
A més alçada, més fort.
Sí, i llavors hi ha molta gent que medita les ermites, té alguna visió a les ermites, hi ha algunes coves, i jo t'he fet aquesta anècdota, que t'ho he explicat, però val la pena que els oients ho sàpiguen, és a dir, jo per enterar-me d'aquest Montserrat vaig haver d'anar a Alemanya, no? És a dir, jo recordo una famosa trobada a Zúrich, a Suïssa, amb una gran reunió de gent espiritualista, que quan em vaig presentar i em va dir aquest senyor ve de Catalunya, ve de Montserrat i tal, i em van quedar tots, bueno...
Esparverats.
Esparverats.
Al·lucinats.
Al·lucinats amb mi, i em van dir, no, és que vostè té la gran sort, potser és català, té la gran sort de tindre una muntanya com Montserrat allà mateix. Nosaltres tenim que viatjar 1.000 quilòmetres, no?, per anar-hi. I llavors, vull dir, és allò quan em vaig començar a interessar en aquest tema, etcètera, no? I ells em van explicar la rellevància per una nova espiritualitat que té la muntanya, cosa que aquí nosaltres d'alguna forma no valorem massa. Nosaltres, per Montserrat, nosaltres... És un puesto excursionista,
un puesto
per casar-se.
Mira, escolta, has dit una cosa que m'has tornat a crear un paral·lelisme amb el Dalai Lama.
Sí.
Que és el següent. És que és veritat, és veritat. Bé, el dia que parlava amb l'entrevista del Dalai Lama, una que a mi m'interessava saber és la fenomenologia paranormal que alguns lames fan, no?
Sí, exacte.
I ell, tu has dit, el més interessant que va trobar el Dalai Lama a Montserrat és quan va anar a les ermites, on va trobar la sabidoria. Pues ell, respecte a la pregunta meva sobre el fenomen paranormal, em va dir, els monjos, els lames, no? Els monjos ja evolucionats abandonen la lamaseria i se'n van a les ermites solitàries del Tíbet a produir, a trobar-se en si mateixos i a produir aquesta mena, experimentar, podríem dir, aquesta mena de fenomen paranormal.
Sí, sí, sí.
Llavors aquí hi ha també un paral·lelisme, m'estàs dient el mateix que diu l'altre.
Sí, sí, no, exacte. Bueno, és que ell també va dir que l'home savi més interessant que havia trobat a Catalunya era el pare Basili.
Que parlava amb els ocells.
El pare Basili era un home que es va emancipar dels benedictins, era benedictí, però no volia saber res del rotllo del monestir, per dir-ho així en paraules ràpides.
Sí.
I se'n va anar a les ermites, va estar molts anys a l'ermita i allà va fer una cosa molt important, que és acollir la gent que es volia suïcidar, que tenia problemes...
Sí, sí.
I va actuar exactament igual que fan els savis, els gurus hindús, amb l'Arunachala o amb el Kailas.
I va morir no fa gaire, relativament, eh?
Sí, uns 4 anys.
Sí, jo el vaig arribar a conèixer i l'home sí que es comunicava amb els ocells.
Sí, no, mai, era un personatge, el pare Basili era un personatge que no l'entenien massa els benedictins, perquè avui en dia els benedictins de Montserrat estan molt atrafegats, encara que siguin de clausura, són gent molt maca, però vull dir-te, estan molt atrafegats.
És gent molt culta.
Amb conferències, amb temes nacionals, amb temes religiosos, amb temes de viatges i tal, que tothom, totes les ordres monàstiques del món volen vindre a Montserrat uns dies, a l'hostatgeria.
A mi els benedictins, que jo admiro perquè són molt cults, el que no m'agrada és que hagin cristianitzat a la nostra moreneta, que és pagana, que és una verge de la fertilitat. Un dels dies que estava allà em trobo que ara l'anomenen Maria de Montserrat. Dic, però si la verge de Montserrat ja existia molts anys abans que el concili decidís que existia una verge cristiana anomenada Maria. Sí o no?
Sí, bueno, és una transposició primer de la deessa Isis
amb el
nen Horus, i després una transposició d'Artemisa també.
Sí,
hi ha una evolució constant i els creuats, quan porten els creuats, les primeres imatges negres les porten d'Orient.
Sí, que és veritat. És que el problema... Sí, el problema és que quan ells van anar els creuats allà, es van trobar aquestes nostres senyores, que es diu Nostra Senyora de Montserrat, Nostra Senyora de Lourdes, com vulguin dir-li, no? Ells es van quedar parats que tinguessin aquesta advocació amb aquestes verges negres, perquè ja les tenien, però és que la primera referència que tenim de la nostra verge negra i d'altres és l'època de Trajano, que emperador de Tarragona, que ja la va portar. O sigui, la cosa ve de molt antic, i el que a mi em molesta és que li vulguin dir Maria... com si fos una verge com podria dir, gòtica, quan en realitat és preromànica.
És preromànica, sí, sí, sí.
És pagana.
Sí, bueno, hi ha una gran discussió sobre el tema, vull dir, a Montserrat religiosament hi ha l'època megalítica, l'època abans dels cibers, en el qual hi ha alguns temples molt sorprenents a Montserrat, que jo els he visitat amb altra gent, en els quals el que diem observatoris dels solsticis, saps? Observatoris, que realment al moment del solstici entra llum en unes coves...
Sí, i sí, ja, sí.
Vull dir, això està clar, que Montserrat era un temple determinat per determinades cultures, ho era. I els romans, si amb això es discuteix, hi ha una gran polèmica arqueològica, on hi ha avui en dia la iglesia de Sant Miquel.
Sí, Sant Miquel.
Bueno, ermita iglesia, no està massa clar si és ermita o si és iglesia de Sant Miquel.
Sant Miquel.
Allà sempre hi ha algunes fonts amb tradicions romanes que assenyalen que allà hi havia el temple a Afrodita, a Venus, diguéssim, no? Hi havia una sèrie... I després hi havia un investigador, que tu l'has conegut, que és l'Armengou.
El va morir.
Exactament, l'Armengou va ser el que va posar en connexió aquest possible temple amb el monument funerari que hi ha a baix, a Sant Vicenç, a baix, al Llobregat, la Torre del Breny.
Mm-hmm. És que és ui, menuda torre més enigmàtica. És romana.
Ell afirmava, ell encara havia vist, jo vaig anar-hi fa 4 o 5 anys, vaig estar prenent fotos...
Està al mig d'una urbanització destrossada.
Està molt descuidada.
Hi havia escombraries per allà...
Sí, però ell afirmava que hi havia un mirall de bronze a la torre...
Sí, un mirall negre.
Que connectava directament amb aquest temple que hi havia a Sant Miquel, diguéssim.
No? Sí, sí, a més, hi ha testimoni gràfic d'això, que em sembla que va ser la Borda el que ho va dibuixar. Ja està a Roma, això, al Vaticà.
Està relativament, aquest no el coneix. Jo tinc la majoria de les ermites de la Borda i d'altres viatgers, però aquest no... no llàstima, la Torre del Brell no tinc aquesta.
Sí, hi ha un dibuix, jo l'he vist, o el tinc, que tinc fotocòpia, que el tenen... el tenien, el van traure del Vaticà. Escolta, ja que parles, has dit una cosa, clar, d'una cosa com dona gust parlar amb tu, perquè ets un pou de ciència històrica, filosòfica i esotèrica. Una cosa que tu dius emporta l'altra a mi, saps?
Sí.
Abans has parlat que les croades van anar allà i van transportar les nostres senyores aquestes, les verges també negres i tot això. Però no sé si saps l'estudi que ha fet el Pere Villalba, coneixes?
Sí, Pere Villamsona, sí.
Ha fet un llibre que es diu Ramon Llull, Essencial. Essencial. Ha fet un primer volum, un compendi monumental de l'Institut d'Estudis de Catalunya.
Sí.
Que sintetitza, a veure, 176 pàgines, tinc aquí l'informe, d'un Ramon Llull essencial. És el retrat d'un pare d'Europa. Vale. Ara, per què dic això? Perquè ell diu, sobre el que tu dius de les creuades, ell diu, perdona que ho estic buscant una mica, perquè aquí tinc tota la informació, diu que de totes les creuades, l'única positiva, l'única creuada que va tenir èxit, perquè la van pagar els senyors nobles, no, es veu que les creuades pues, tampoc hi havia calés, el Vaticà pagava, però els soldats els posava la noblesa, no?
Sí, s'autofinanciava, a més.
Sí, s'autofinanciava. Bueno, pues qui diu que les creuades, demà hi ha 8 de creuades.
Sí.
Diu que van intentar que sigui un negoci. Diu que el papa posava els diners i els reis posaven els soldats. Bé, l'única creuada que realment va tenir èxit va ser la de Jaume I, que la va ser costejada amb diners privats de València, de Mallorca, de Catalunya i fins i tot de Múrcia. Ho sabies o no?
Sí, bueno, sabia la participació, en aquest cas, de Jaume I, però vull dir-te, no... Clar, aquí entraríem a la discussió sobre què significaven les creuades, que és molt complexa, no? Clar, tu remeteixes a la creuada que lligada amb Catalunya, diguéssim.
Sí, perquè ell diu que va ser exitosa perquè van portar cultura.
Sí, no, però jo el que vull assenyalar, tornant amb el tema dels ermitanys...
Sí, és que, tornar a Montserrat.
El llibre de Blanquerna de Ramon Llull, t'ho dic perquè jo Ramon Llull, evidentment, jo bàsicament he treballat més Arnau de Vilanova que Ramon Llull. Jo considero l'Arnau tan interessant com...
Home, va ser el mestre...
Exactament. I llavors es pot dir-te, però en aquest aspecte, la novel·la Blanquerna del Ramon Llull, allà ja ho explica, vull dir-te, allà ja ho explica que el sant pare el que té que fer és anar-se'n amb una ermita.
Exacte.
Sí, tu... dir-te, no? I és el que tenia que fer el papa Francesc, si voldria ser coherent, tindria que abandonar el Vaticà, evidentment.
Ja en fa moltes, el papa Francesc, cada vegada cada vegada més liberal, eh?
No, ja funciona bé, ja funciona bé.
Va trencant, mollos.
Jo en el llibre també, i això és important recordar-ho, també faig un capítol de les visions i les idees que ha tingut Verdaguer a Montserrat.
Clar.
És que... I Maragall també, i Maragall. Sobretot.
Sí, perquè tu parles del romanticisme català, envers a Montserrat.
Hi ha un capítol de romanticisme català, sí. Bueno. El tema de Verdaguer és important perquè jo he estudiat bastant la lletra del Virolai, i la lletra del Virolai jo crec que és una lletra iniciada, no? Una lletra quasi paranormal, no? És a dir-te, no? Perquè l'home va tocant tota una sèrie de fenòmenos que es poden produir qui fa una iniciació espiritual a Montserrat, no? Llavors és molt curiós el Virolai que cantem així ràpid. Normalment es canta només les dues primeres estrofes i s'ha acabat, diguéssim, no?
Mm-hmm.
Però si llegeixes tota un dia agafa el Virolai complet, llegeix-te totes les estrofes i allà està tot, no? Els àngels, les llums, tot el tema de les... Vull dir, està tot el Sinaí català, el que les ànimes dels catalans pugen cap al cel a través de les escales de Jacob, diguéssim, de Montserrat i coses d'aquestes, no?
Fantàstic.
Totes les llegendes que va escriure... Són unes llegendes, les que va escriure Verdaguer sobre Montserrat, que no han sigut massa valorades, diguéssim, pels escriptors catalans en general.
En realitat, el Verdaguer saps que va acabar malament.
Sí, evidentment.
El van expulsar perquè era exorcista, després va ser espiritista... Que
perseguit això... per la Iglesia, perseguit.
Sí, sí, home, el bisbe el va tancar allà a la Gleva, a Girona... No se'n parla d'això, eh?
És que tots els místics cristians, tots els místics que volien trobar una connexió amb la iniciació a el que significa la naturalesa, el que significa el misticisme, etc., la visió de Déu, etc., han sigut perseguits i coartats. Tinguis en compte que el vaticanisme, no dic cristianisme, el vaticanisme, per dir-ho així, vol controlar qualsevol aspecte paranormal. Vull dir, el paranormal està sota clau. Només ho poden fer ells, m'entens?
Sí, perquè ells pensaven que era sobrenatural. Més que paranormal, era sobrenatural, una cosa màgica de Déu. Escolta, tu que parles amb el llibre, en capítol 3, veus que parles del romanticisme català, evidentment, parles del mestre Cinto Verdaguer, i també del poemes de Maragall.
El Maragall és un personatge
Joan Maragall,
molt clau.
Que és l'avi del Dara, no? L'avi o el besavi?
Bueno, el Dara suposo que serà el besavi.
El besavi, que també és el que va fer la llegenda del Conde Arnau.
Evidentment, sí, sí. Hi ha els cants per Catalunya, els cants de la terra i tot això, sí, sí.
I el dia que es va trobar, bueno, això als anys 80, que es van, del segle passat, que es va trobar el castell del Conde Arnau, allà dalt al Montgrony.
A Gombrèn i tot allò.
Sí. Ho saps, no?
Sí, sí.
El vam anar a filmar per un programa que jo feia, que sigui a Catalunya Misteriosa, i el Maragall em va dir, diu, a mi em semblava que això l'abuelo, l'avi, s'ho havia inventat, i resulta que era veritat que hi havia un castell allà.
Bona, això el Pasqual, no? Tu
sí, vas... sí. S'ho havia, no? És que era un tio collonut, el Pasqual.
Sí,
bueno, suposo que encara ho és, que encara viu. I...
Bueno, pues, i finalment faig una cosa també interessant que poca gent coneix, que és el tema, diguéssim, d'aquest artista, el Boyce.
Ah, sí.
El Josep Boyce.
I què dius?
El Josep Boyce va, als anys 60, el Josep Boyce es va inspirar amb Ignasi de Loyola, també, no? Ell, no sé si us saps, que el Boyce era pilot de guerra de la Wehrmacht, de la Luftwaffe.
Hòstia.
A Rússia, vull dir-te, ell estava lluitant amb la Luftwaffe a Rússia. Bueno, i el van derribar diverses vegades. I quan va acabar la guerra, es va poder escapar i es va convertir, va renegar, evidentment, de tot el que significava nazisme i militarisme, i es va convertir en el gran artista alemany del segle XX, no? És a dir, va iniciar el happening, les performances, a l'última època es va convertir l'ecologisme, vull dir-te, jo a Alemanya encara el dia vist fent performances ecologistes, diguéssim, no? És l'home que plantava 20 o 30 arbres, anava a un poble i plantava 30 arbres sense permís a l'Ajuntament, i dient, hòstia, però què ha fet aquest tio? I deia, això perquè comenceu a entendre que dintre de poc tindrem problemes amb el clima. Jo planto arbres, em dedico. Sí. Doncs aquest boi, als anys 60, va viatjar cap a Catalunya, Espanya i Catalunya, sí. I va arribar a Manresa i va quedar al·lucinant, perquè clar, va veure el seminari dels jesuïtes, la Santa Cova, Ignasi, que ell havia llegit, i llavors, esclar, va tindre com una espècie de visió aquí i va escriure una obra famosa que es diu Manresa, Estació Central, que va tindre la performance, la va fer a Düsseldorf, a Alemanya, que era de Düsseldorf, no? I és una obra, bàsicament, que explica això, explica les il·luminacions d'Ignasi a Montserrat, Manresa, diguéssim, no? El rapte de Sant Ignasi, no sé si et sona això.
Sí.
Famós el rapte, i a través d'aquesta obra també explica la visió, diguéssim, d'una nova religió inspirada en Rudolf Steiner, no? En l'antroposofia de Rudolf Steiner, no? I explica una sèrie. Això, aquí a Manresa, que tinguis en compte que es va fer, finalment, fa 18 anys, no, 15 anys, em sembla, van vindre, bueno, ja havia mort Boyce, van vindre dos amics seus, famosos, dos danesos, a fer la performance que havien fet a Düsseldorf a la Santa Cova.
Ah.
Van fer la performance a la Santa Cova, bueno, van tindre problemes tremendos. Tot Manresa, hasta els jesuïtes es van quedar escandalitzats.
Tots soliviantats.
Sí, solidaritats, perquè, esclar, tiraven farina dintre la Santa Cova, havien col·locat dos creus, perquè la tesi de Boyce és que l'impuls de Jesús ha sigut, en part, traicionat pel materialisme, actualment.
Sí.
No?
Bé,
I llavors va fer una creu especial de ferro i la van col·locar a Manresa. Al final van acceptar, l'Ajuntament va acceptar rebre la creu, i avui en dia, tothom la pot veure, encara hi ha aquesta creu, a baix del Cardener, tocant el pont romànic antic.
Escolta, una cosa, sí. Per acabar ja, Octavi.
Sí. Sí.
Bueno, dos preguntes per acabar. Una fora de context i una dintre de context. La de fora de context, començo. Tu m'has dit que ets molt lluïsta i també de Vilanova, de Arnau de Vilanova.
Sobretot d'Arnau Vilanova, perquè Arnau Vilanova era metge.
Sí, sí.
I era alquimista, era un alquimista.
Això et volia dir, això et volia dir. Tant Arnau de Vilanova com el Ramon Llull diuen que van fer un homúnculus. Van fer un golem. És veritat o no?
Bueno, jo de Llull no tinc suficient informació.
I de l'altre?
De l'altre, ell a Frankfurt i a Coblença va realitzar diversos experiments amb aquesta línia, no? Amb aquesta línia. De fet, la novel·la Fausto, del Goethe, en parla d'això. No sé si te'n recordes.
I al final el va desfer perquè tenia por.
Bueno, no sé si tenia por o no tenia por, però hi han realment algunes indicacions que sembla que ell, a Alemanya, va fer aquests experiments. Sembla que hi ha
crear un ésser artificial, tant ell com l'altre, els dos.
Sí, jo del Ramon no ho sé.
Bueno, però llavors tu confirmes que el de Vilanova sí, ho va fer.
Confirmo que l'únic que no confirmo que va crear el golem, sinó que confirmo que ell va tindre aspiracions amb aquesta línia.
Sí. Vale. I el segon tema, ja dintre del context de Montserratí, que parlant de Verdaguer, t'he de dir una cosa. Tu no sé si sap, això ho sap segur, que quan va estar aquí Himmler i va anar a Montserrat, la maleta que portaven amb tota la informació de Montserrat els hi van robar a l'Hotel Ritz. Bueno, pues jo tinc informacions, alguna vegada amb gent dels serveis d'intel·ligència i tal, d'aquí d'Espanya, que van dir que dintre la maleta, entre els documents que presumptament portava, portava informació de Montserrat escrita per Verdaguer, i algo del Virulai, i algo de l'Atlàntida. Tot això és del Verdaguer.
Sí, sí.
O sigui, que aquest Verdaguer també era un iniciat, sabia coses a Montserrat, del món subterrani.
Ell va realitzar una iniciació a Montserrat, ell a Montserrat es va sentir místic, es va sentir amb la famosa frase de la font mística de la vida, va tindre una sèrie de sensacions espirituals molt importants, per ell va ser fonamental. A més, aquell famós poema dedicat a Jaume I és d'ell, diguéssim.
Sí, sí. Hi havia també...
La majoria dels poemes de Montserrat de Verdaguer són poemes d'iniciació espiritual i mística. Sí. El que passa és que, hi torno a repetir, vull dir-te, la cultura catalana, diguéssim, ha passat olímpicament i ha contemplat això com si fossin quatre floretes i mira, el pobre Verdaguer... Perquè la cultura catalana, jo ho he mencionat moltes vegades, vull dir-te, estem encallats entre el seny i la rauxa. Però hi ha una tercera via, que no és ni el reixent ni la rauxa, que és l'espiritualitat, que és una via que s'està enfortint dels seus últims anys.
Escolta, Octavi... entre els papers del que havia la maleta hi havia els planells
i el pare Joana,
del pare Joana que va anar al fons de la muntanya on estava el llac subterrani. Bueno, Octavi, felicitats pel llibre, a veure si es pot, ja tothom el pot llegir, Goethe, o com li vulguin dir, en alemany o en francès,
i Montserrat,
Goethe en alemany.
Sí, també és interessant, Goethe en alemany, sí, i també és interessant, la gent que li interessi el romanticisme, és molt bona iniciació sobre què significa el romanticisme.
Molt bé, Goethe i Montserrat, que és una...
I també recordar que si entren a YouTube i posen el meu nom, Octavi Piulats, i Ermites de Montserrat, es trobaran amb els vídeos que vaig promocionant jo sobre les ermites.
Pues molt bé, i quan tornes a fer un viatge a Montserrat d'aquest que d'iniciació, m'avises. L'altre, l'últim que vas fer no vaig poder anar.
Sí, et vaig avisar, però no vas vindre.
Bueno, pues a veure... Oients, atenció, si us interessa el tema Goethe i Montserrat, Encuentros con la espiritualidad de la muntanya. Llibre del...
Editorial Pau de Damasc.
Pau de Damasc i el llibre del doctor Octavi Piulats. Moltes gràcies, Octavi, i a cuidar-se.
Bona nit, un plaer parlar amb tu, com sempre.
A cuidar... Si veus el gegant Farell, doni salutacions, per meva.
Pujaré al Farell a veure'l.
Vinga, bona nit.
Una abraçada, adéu, bona nit.
Futurologia, el món ocult que ens envolta.
Misteris.
Dissabtes i diumenges a RAC1.
Aprofita aquest mes de juliol i aprèn tarot, astrologia, bruixeria, xamanisme o numerologia. Ja pots consultar els cursos de l'Escola Mariló Casals per aquest mes de juliol a la web escolamarilocasals.com, on trobaràs més de 20 cursos diferents. O si ho prefereixes, truca al 93 539 0396 i t'informaran personalment. Tots els cursos combinen teoria i pràctica des del primer dia. Es fan en grups reduïts i s'entrega certificat d'estudis. Aquest juliol aprèn tarot, astrologia, bruixeria, xamanisme o numerologia amb els cursos d'estiu de l'Escola Mariló Casals. Informa't a www.escolamarilocasals.com o trucant al 93 539 0396.
Deixa't guiar pel guia espiritual de Nube de Maria. Totes les persones que se senten soles, amb els seus somnis perduts, les seves il·lusions truncades, sense un rumb fix. Totes aquelles persones que decideixen i desitgen canviar el seu present, marcant-se nous reptes. Tots aquells que desitgen conèixer el seu futur, amb la tranquil·litat de poder canviar el present, ho aconseguiran gràcies a l'experiència, al consol i als bons consells de Nube de Maria. Amb la seva facultat i el do de poder conèixer que...